Pre.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Prepara't deliciosos gofres, crepes o pancakes gràcies a la selecció Gofretti de Gourmet La Vanguardia. Tres paquets de la seva fórmula especial de farines amb xocolata, julom, mels alemany i melmelada Canbec. A més, tindràs una degustació gratuïta a les botigues de Gofretti. Compra-ho ara a gourmetlavanguardia.com per només 35 euros. Patrocinat per Catani Escudier.
RAC 1. Si són les 7, això és Islàndia.
A RAC 1, Islàndia, amb Albert Ong.
Avui a Islàndia, Xavi Bosch a les 7, Sergi Pàmies a les 8, i entre l'un i l'altre intentarem respondre una pregunta. Qui és la noia que va cantar amb Joan Manuel Serrat al seu últim concert? Avui fa un mes i un dia d'aquell últim concert de Joan Manuel Serrat i només una persona va cantar amb ell durant aquella gira de comiat. Serrat, al final de la cançó, al Palau Sant Jordi, en parlava així.
Úrsula Amargós. Els que s'hagin enamorat d'ella, poseu-se a la cua.
Mentre Serrat es retirava, emergia un talent, el talent musical, la joventut d'Úrsula Amargós. La conversa amb l'Úrsula a partir d'un quart de vuit a Islàndia. Abans, com cada dimarts, Maria Xinxó, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Bosch, bona tarda.
Hola, nois.
Molt bé. Ha nevat avui a Sant Cugat?
Pel que he vist a la terrassa del despatx mentre treballava, tres flocs mal comptats de més gairebé, més pluja, més aigua que neu, a quarts de 12 del migdia. M'ho he apuntat a l'hora perquè estava segur que m'ho preguntaries.
És la pregunta avui. És que
és la pregunta.
Avui és una mica com la rifa de Nadal, eh? Molt, molt repartit.
Molt repartit.
Molt per ventanilla, sí, sí.
No, ningú s'ha fet ric.
Ningú s'ha fet ric, no, em sembla que no. Bé, el Caral, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Molt bé, sí, molt, molt repartieta la cosa.
Molt per ventanilla,
molt,
no?
Molt per ventanilla, sí.
Sí, sí. Podem fer llista?
Si vols.
Tipus Armenteres?
Sí, sí. Premis i tot, eh? Vull dir...
A premis i tot, sí, sí.
D'acord,
sí.
Fem una mica... Deixa'm dir-li el Xavi, per això... Xavi, cada dia és dormir, perquè sí que cap a les 7 del matí ha nevat amb una mica més de ganes, eh? Sant Cugat, més enllà d'aquests 3-4 flocs que deies de quarts de 12, havia nevat una mica més.
Serà en un altre punt de Sant Cugat, a les 7 del matí estava despert.
Doncs havia de ser una altra zona. Va, anem a fer una mica com de loteria,
sí, doncs
amb musiqueta i tot.
Som-hi, va.
Mira, si vols podem fer com una classificació. Tercer premi, comencem per exemple el tercer premi, el que seria una mica la pedrea, que és els llocs aquests on ha nevat, però que ha sigut quatre flocs i que no ha arribat ni a agafar el terra. O sigui, allò que s'ha vist nevar, però no ha arribat ni a emblanquinar-se una mica la cosa. Per exemple, amb aquesta tercera posició, el tercer premi, la pedrea ha caigut, per exemple, a Barcelona, a les Borges Blanques, a Tàrrega, a Sant Cugat del Vallès, a Les Planes, per tant, també un barri, per tant, de Barcelona, a Santpedor, a Begues, a Sant Fost de Campsentelles, a Tiana, Sabadell, a Alella, a Bellaterra, a Vic, a les Borges Blanques, a Llinars del Vallès, a Cànoves i Samalús, a Cardedeu, Granollers, a la Garriga, Terrassa, Manresa, Igualada o Sidamon.
Va, tercer premi, això vol dir que no ha agafat, aquí
no
en aquests llocs, han caigut uns flocs, però aquí no ha acabat.
Ha poquet, exactament.
Però vaja, el temps de fer el vídeo... i
foto, vídeo, xarxes socials.
Anem pel segon premi.
Anem pel segon premi, que ja seria, doncs, que sí que ha nevat amb una mica més de ganes, que ha agafat una mica terra, paisatge una mica emblanquinat, però que aquesta hora ja o Safoso, pràcticament ja no queda res. En el segon premi tenim, per exemple, doncs, Sant Pere de Torelló, a Tona, a Centelles, a Vallgorguina, Tàrrega, Tordera, a Sant Guim de la Plana, Sant Guim de Freixenet, Prades, a Fonolleres, a Collserola, la zona alta de Barcelona, el Tibidabo, l'Observatori Fabra, una mica emblanquinat, a Vacarisses, a Sant Esteve de Palautordera, a Dosrius, zona de muntanya, hi ha alguns casos que parlem del municipi, però en zona de muntanya, però quedat una mica emblanquinat, també a Querol, a Castellbell i el Vilar, a Monistrol de Montserrat, a la Pobla de Claramunt, o a Porqueres.
El que dèiem, molt repartit. Molt repartit, per Ventanilla.
Molt repartit,
per aquí, sí. Segon premi ha sigut això. Ja han pogut veure una mica blanc al terra.
Han pogut tocar una mica més de neu, sí.
Val, el primer premi què seria? El
primer premi seria llocs on s'hi han acumulat 2, 3, 4, 5 centímetres, llocs on encara, fins
perfecte.
I tot a aquesta hora, a les 7 i 5
la
de la tarda...
Grossa. On ha anat la grossa,
la grossa
de la neu d'avui?
Sense ser un gran premi, però, per exemple, en trobem a Montserrat, a Monestir, també a la zona de Sant Jeroni, ja a 1.200 metres d'altura, a Molló, al Ripollès, anant avant al llarg del dia, a 1.200 metres, a Sant Hilari Sacalm, a les Guilleries, a 800 metres, o també en cotes altes del Montseny. Ja veiem que el primer premi ja hem d'anar en cotes una mica altes, a partir de 700-800 metres, o zones ja són una mica ja d'una certa altura.
Aquí sí que ja s'han vist imatges, suposo, del Cava,
sí,
no?
I exactament, aquí.
Primer,
sí,
premi,
el
premi de la Loteria de la Neu.
Vendido doncs... aquí, no? Primer premi vendido aquí, el Cava, les escenes de... d'eufòria que estem acostumats.
Tapaforat,
no? Sí, sí. I en llocs on encara doncs, pot haver una mica neu a terra.
Però vaja, allò que es diu, no hem recuperat el que s'ha invertit.
No
s'ha recuperat. Tota la prèvia, tota l'expectació...
Tota la il·lusió, diguéssim.
Tota la il·lusió...
No s'ha recuperat.
No s'ha recuperat.
Però, escolta'm, tampoc hem perdut diners.
Jo m'he mullat. A mi m'ha plogut avui.
T'ha plogut una mica,
sí.
Eh?
Sí, sí, sí.
Bé, després fem la previsió,
fem mica,
ja va a la baixa, sí, tot això,
sí,
no?
Sí, encara neva en alguns sectors, cota ja més alta, però sí, ja va a la baixa.
Molt bé, molt bé. Doncs després farem la previsió de les properes hores, gràcies a Belcanal. Et sentia, Xavi Bosch, una mica de veu de refredat? És previ a aquesta gran nevada a Sant Cugat, això?
Sí, sí, no? M'han anat passant cap al nas, han sigut uns dies de pit i coll, però he anat passant cap a... I avui he sortit pel nas... i estic amb aquesta veu així de bueno, en fi, no cal...
De Joe Cocker.
Jo crec, sí, que és la primera vegada que amb la història dels vaticinis i del m'ha agradat, no m'ha agradat d'Islàndia,
potser sí,
Bosch,
sí,
que et noto la veu carregada. Sí,
realment
sí.
He tingut molta sort aquests dos anys, ja gairebé tres, de pandèmies i Covid i tot plegat. M'he trobat sempre bé i toco fusta i tal, i no he enganxat res. Però ara m'he relaxat i m'ha enganxat de ple. Escolta, jubilem els nens de Sant Ildefonso i que ho faci sempre més la Belcaral, que m'ha agradat molt això.
Ai, senyor, aquesta nevada, quina cosa, quina cosa. Va,
no, però ho han clavat.
Sí.
Havia de ser això, una cosa molt de xarxes socials i d'una petita enfarinada de divertimento, i ho han clavat, aquesta vegada sí.
Aquesta vegada ho han clavat, això és cert, sí senyor. Doncs va, sobre de vaticinis a punt, abans però 7 i 8 minuts, anem al m'ha agradat, no m'ha agradat.
M'ha agradat, no m'ha agradat.
M'ha agradat veure la llista anual sobre les marques més valuoses del món. És un rànquing de 500 marques que publica cada any Brand Finance. I dic les tres primeres d'aquest any. Amazon, per primera vegada, és la primera. Apple, que era la primera, ara és la segona. Google, que era la tercera, continua de tercera. I TikTok és la notícia perquè escala fins a la desena posició. I entre les 500 primeres marques mundials n'hi ha 7 d'espanyoles. Estan prou avall, però les dic per ordre. Santander, Zara, Movistar, BBVA, Mercadona, CaixaBank i Repsol. De catalanes, cap entre les 500. Incomprensiblement, la iaia costurera no surt al rànquing. No m'ha agradat veure que en el món dels emojis, del telèfon mòbil, això dels instruments musicals és altament injust. Qui ha fet la selecció de quins instruments hi ha i quins no, no té criteri. Hi ha el violí, hi ha el piano, indiscutible, la trompeta, el saxo, el banjo, la guitarra elèctrica, l'acordió, un tam-tam i el timbal. I prou, el timbal que deu ser segur pel timbaler del Bruc. Però, per exemple, per què l'acordió sí i el clarinet no? O l'oboè, que potser té el so més bonic de tots. O un violoncel, doncs aquests no hi són. Quantes firmes calen per col·locar un instrument nou als emojis? M'ha agradat, ja que de moment no tenim la independència, que tinguem la persona més vella del món, que sigui catalana i que sigui una dona, d'Olot. Però més enllà de celebrar la vida de la Maria Branyes i els seus 115 anys, M'ha agradat que revelés a La Vanguardia el seu consell per viure tant temps. Bé, fins ara sabíem allò del punset, no? Comer poco para vivir mucho. I, de fet, relacionat amb el menjar, hi ha molts proverbis com aquell que diu menjar la meitat, caminar el triple i estimar sense mesura. I, de fet, és allò que en català en diem menja bé, caga fort i no temis a la mort. Però el millor consell per viure molt temps el dona la Maria Branyes al 115 i diu allunyeu-vos de les persones tòxiques. Quin gran consell, sí senyora. No m'ha agradat la manera de protestar contra la màfia que han fet servir a Palerm aquests dies després de la detenció de Mateo Messina, que era el capo di capi que portava 30 anys desaparegut. Les manifestacions, de poca gent, de molt poca gent, al carrer, són simplement aixecant un foli en blanc, un din A4 blanc, sense res de res escrit. És a dir, al sud d'Itàlia han copiat la manera de protestar que van tenir la Xina amb la pandèmia. Quan Xi Jinping va prohibir les protestes en contra de les mesures del govern, la gent va sortir al carrer amb un paper en blanc. I com va dir un activista xinès en aquell moment, el paper en blanc representa tot el que volem dir, però no podem. A Sicília, Palerm, a Calàbria, també impera la por a la màfia, i per tant, protesten amb el foli en blanc on escriurien tot el que voldrien dir, però no poden dir per por de les conseqüències. Això, tan i tan bèstia, passa a una hora i mitja d'avió de Barcelona. M'ha agradat... És que no sé si dir-ho, francament. M'ha agradat... És que si ho dic, potser serà altament impopular. De fet, potser hi haurà un abans i un després d'Islàndia. Potser, segons com, si ho dic, m'hauré d'exiliar i tot. Per tant, se val, ho dic i ja està. M'ha agradat veure com està quedant al carrer Consell de Cent de Barcelona. Ja està, ja ho he dit. I finalment, no m'ha agradat que el Premi Ciutat de Palma de Poesia, que és un premi de literatura catalana, que és un premi que porta el nom de Joan Alcover, l'hagi guanyat un poeta de Madrid que es diu Jorge Fernández. Fins aquí, res a dir. El problema és que el guanyador ha escrit el poemari en castellà i diu que per poder-se presentar el premi l'ha fet traduir al català. Diu l'autor que era una manera de guanyar els 12.000 euros i de poder publicar la seva obra. I se n'ha sortit. El buit legal de les bases no ho prohibeix i, per tant, xapó pel poeta Murri. Això no treu que no m'agradi i, segons com, que m'indigni. Us imagineu què passaria si descobrissin algun any que aquí, per guanyar el Premi Planeta per una novel·la escrita en català i es traduís al castellà per poder-se presentar, què diríem? Què passaria?
Avui que has parlat d'aquest consell de la Maria Branyes, només dic que es diu Maria Branyes Morera. Jo em dic Maria Xinxó Morera, per tant...
Apel·les una mica a la genètica per allargar, sí, també el 115,
espero,
no?
Espero tenir la mateixa energia, arribar també a la mateixa edat. Només ens separa un cognom.
Ja saps el consell, mateix, que ha dit el Xavi. Allunyar-te de les persones tòxiques.
L'estic posant en pràctica.
Sí? Mira que bé.
Pensava que en dubtaves. Pensava que en dubtaves. Xavi, pensava que dubtaves i que deies que, doncs, que fas assegut al costat de la...
No, home, no, per favor. Però tens alguna arrel garrotxina o Olot o això o no?
No, en principi no, que jo sàpiga. No, no, no. Però vaja, em va fer gràcia veure que coincidíem amb almenys el nom i el segon cognom. Sí, sí, sí.
Bé, tinc el sobre de vaticinis que el Xavi va deixar per obrir, que el va escriure dilluns de la setmana passada, dilluns 16, a les 10:21 de la nit. Ara la Maria ja ha afegit a fora, posa Xavi refredat, veu de nas. Per quan faci el final de temporada,
no,
el resum de temporada, sortirà aquesta veu.
També. Mira, avui he esmentat el punset i tenia previst de fer veu de punset, però no l'he fet, ja, tement la Maria.
Tement la Maria, clar.
Oh.
Persona tòxica.
No pots guardar el Xavi. Som-hi, va. Obrim el sobre. Aquest sobre que hi ha d'haver 8 vaticinis i 2 el Xavi haurà triat que valguin 2 punts. En total podem anar fins a 10. Podem anar. No vol dir que s'hi vagi sempre,
no.
Però poder-hi anar, sí, podem anar.
Sí, pot anar, sí, sí.
Comencem. 4 vaticinis esportius. Anem pel primer, val un punt. Copa del Rei a partit únic. El Barça passa ronda i l'Espanyol no.
Doble vaticini en un. El Barça havia de guanyar el Ceuta i va guanyar. I l'Espanyol va jugar a Bilbao i va quedar eliminat, certament.
Carai, doncs trobo que li hauries pogut posar 2 punts, però n'has posat un, per tant, 1 de 1.
Segon vaticini, Lliga, val 2 punts. El Barça continua líder amb un mínim de 3 punts sobre el segon classificat.
El segon és el Madrid, que en té 41. El Barça és el líder, continua de líder, amb 44, 3 més.
4 de 3.
No, 3 de 3, no?
Oi, oi, te l'he fotut aquí un punt extra.
Un punt de més, ja està bé, ja està bé.
4 de 3 seria un rècord, vull dir, però vaja, no, no, 3 de 3 ja està molt bé.
I ben convençuda, que ho he dit. 3 de 3, 3 de 3.
3 de 3. Tercer vaticini, val un punt. La Supercopa Argentina de futbol la guanya Boca Juniors.
Bé, la final també jugava a Aràbia Saudita entre Boca Juniors i Racing de Avellaneda. 0-0, 0-0, 0-0, i a l'últim minut, gol de Racing de Avellaneda. Va perdre Boca Juniors.
Doncs 3 de 4.
Ara sí, 3 de 4. Quart i últim vaticini esportiu, Open d'Austràlia de tennis. Rafa Nadal no arribarà a semifinals.
De fet, no ha arribat ni a quarts. Se'l va carregar un que en diuen el jugador hamburguesa, McDonald.
4 de 5.
Acabem 4 de 5 amb els vaticinis esportius. Això la cosa pinta molt bé.
Sí, sí,
hem d'anar
bé
als Premis Gaudí ara mateix. Premis Gaudí, cinquè vaticini. Val un punt. Alcarràs, amb 14 nominacions, ronda els 10 Premis Gaudí.
Bueno, Alcarràs va guanyar els 3 premis importants, que deuen valdre per 2, però al final Alcarràs en va guanyar només, anava a dir només, em sap greu per tant derbi, en va guanyar 5 de les 14 possibilitats que tenia. Lluny dels 10, la meitat dels 10, no ronda els 10, ho admeto.
No ronda els 10.
Et quedes amb 4 punts, per tant 4 de 6.
4 de 6, sisè vaticini, atenció, Premis Gaudí, val 2 punts aquest. Gaudí, a la millor interpretació revelació és per Albert Bosch, d'Alcarràs.
Home, han creat aquests premis nous, el d'interpretació revelació, per poder premiar aquesta gent que fa d'actor però que no ho és, com els pagesos d'Alcarràs. L'Albert Bosch, obró de la pel·lícula, vaig pensar que estava cantat que guanyaria, però, clar, Carla Quílez, amb 14 anys, està brillant fent de nena embarassada, de noia embarassada, i ha guanyat el premi merescudament i va fer un discurs que va ser el millor de la nit. Per tant, cagada per mi.
Bé, anava molt bé, però de moment encara no tenim l'aprovat. 4 de 8.
4 de 8. Queden 2 vaticinis, 2 clàssics. Anem pel penúltim. 7è, obituari preventiu. Ha deixat de fer la viu-viu un referent televisiu.
En el món del cinema, l'Agustí Villaronga, en Lluís Bonet Mujica, el crític històric de La Vanguardia, però televisiu, una estrella de la... un senyor que es deia Polo Polo, de l'estrella de la televisió mexicana, però no, suposo que no m'ho valideu, no?
Crec que no, crec que no.
Una estrella de la televisió Cuba, però tampoc aquí no era un referent televisiu, no? No,
mig,
no tinc ningú.
Ni mig punt per l'Agustí.
Ni mig punt. És curiós, perquè això, el dia dels Premis Gaudí, que,
sí,
clar, va començar
va
el dia amb la mort que sabíem d'Agustí Villaronga, havia sigut aquella matinada, i després, mentre s'estava fent la gala,
és quan vam
saber la mort de l'estimadíssim Lluís Bonet Mujica, col·laborador de RAC1 també, en moltes etapes, i un gran crític a La Vanguardia durant molts anys.
Bueno, molt a RAC1 vam tenir de crític, no sé si ho vaig heretar de tu
sí,
de l'hora del pati.
Sí, també.
Un gran crític i tant.
4 de 9.
4 de 9, queda un puntet, 8è i últim vaticini, Joan Carles de Borbó continua sent rei emèrit i et dona un aprovadet.
M'ha salvat l'empestat una vegada més. Per cert, que l'empestat li ha tret el nom de l'hotel Juan Carlos I i a partir d'ara es dirà Melià Miranda Pedralbes, que també és un nom una mica llarg i complicat, però millor Miranda Pedralbes que no Juan Carlos I. Segona setmana consecutiva que em salva l'empestat.
Com ho portes, això?
Bé, a mi, mentre aprovi, ho porto bé.
Has de fer cas del consell de Maria Branyes, Xavi.
Sí. Ja canviaré l'últim vaticini.
5 de 10.
5 de 10. Xavi, gràcies.
Avui la culpa no és del Corbacho.
No, cuida't.
Que vagi molt bé.
Cuida't aquest refredat. 7 i 19 minuts. Us ho dèiem a les 7 de la tarda, que avui volíem conèixer, volíem descobrir qui és la noia que va cantar amb Joan Manuel Serrat al seu últim concert. De fet, és l'única que va poder-hi cantar aquell dia. Va fer tota la gira amb ell, tocant la viola, cantant al seu costat. I avui ens n'hem anat a Sant Just d'Esvern a conèixer Úrsula Amargós. has de contestar una pregunta, que és que tots els que t'hem descobert amb aquesta última gira al concert del Serrat, qui ets tu? Qui és l'Úrsula Margós?
Doncs, bueno, em dic Úrsula Margós, tot i que tothom em diu Uxi, i...
Uxi per què?
Uxi és el diminutiu d'Úrsula en alemany. Això em van dir. Tampoc és que ho hagi buscat, eh?
Però t'agrada més Uxi que Úrsula.
Ningú em diu Úrsula, de fet, quasi ningú. Tinc 31 anys i sóc violista i, bueno, músic, en realitat, des de fa molts anys. Vaig començar a tocar la viola amb 7 anyets i jo crec que amb 4 o 5 anyets ja feia classes, doncs, això de... Allò que vas a l'escola de música i et donen un tambor o un xilòfon o... O sigui que la música al final ha estat tota la vida amb mi, perquè els meus pares són músics també, la meva germana, l'avi del meu pare també ho era. Llavors, bueno, al final la música és com l'essència de la meva vida, una mica.
Has dit violista.
Violista.
Toques la viola, no toques el violí.
Toco la viola, i sempre he tocat la viola, perquè és veritat que és un instrument que hi ha molta gent que és violinista i després amb els anys es passa la viola, però jo mai he tocat el violí, sempre ha sigut la viola.
Que la viola és un violí una mica més gran.
Exacte.
Diguem, als nostres ulls és això, però suposo que en el so també és diferent, no?
És més greu. O sigui, té com més ressonància, perquè al ser més gran és com que el so és una miqueta més profund. I, de fet, diuen que és com un dels instruments que té com més la sonoritat de la veu humana. Això diuen. Llavors, bueno, és un instrument que està entre el cello i el violí. És bonic perquè, sí, té aquesta profunditat del cello una miqueta i també pot tenir la part aguda del violí.
Som al menjador de casa teva, es nota que és la casa d'una música, no? Perquè tens un piano aquí a la teva esquerra i a la teva dreta, aquí, molt ben posat, i tens la viola.
Exacte. Sí, sempre la tinc aquí.
Sí, sempre a la vista?
Acostumo, perquè molts cops també, si la tinc tancada i quan la obro i la afino, a vegades és com que així s'adapta millor.
A veure, que vull sentir aquest so que dius que té la viola. A veure. Explica-me'l ara, aquest so.
Ui, això no t'ho sé explicar. No? En paraules no es pot.
No, però deies això que s'assemblava a la veu humana. Sí.
Bueno, perquè és veritat que el violí té una tessitura bastant més aguda i la viola sí que és veritat que té... Bueno... Té com unes notes que es poden més assemblar a la veu humana. O sigui, la veu humana pot imitar més a una viola que un violí. Però bueno, és el que et deia, o sigui, en la nota més greu de la viola... Això seria com una nota que el violí no la té.
I la més aguda de la viola?
I la més aguda és aquesta, però... Bueno, hi puc pujar una miqueta més. Però em refereixo, ja no és tan natural. Per la viola és més natural, està una miqueta més a baix.
Uxi, tu tens una cosa que la recordaràs tota la vida, no sé si ara n'ets conscient, que és que a l'últim concert de la història del Serrat, l'única persona que va cantar amb ell va ser tu.
Sí, és fort. Sí, la veritat és que és el que dius, segurament a vegades no ho acabes d'assimilar, no? Em sento super... Bueno, doncs, agraïda. Molt agraïda d'haver pogut estar en aquesta última gira i perquè ha sigut molt emocionant i, bueno, no ho oblidaré mai.
Clar, hi vaig tenir unes setmanes abans el Víctor Manuel, molt amic del Joan Manuel Serrat, i dic, escolta'm, dic, vosaltres, els amics, cantareu l'últim dia. Diu, no nos deja. O sigui, només et va deixar tu.
Bueno, perquè jo formava part de la banda i al final lo de la cançó va ser una mica una cosa així, no improvisada, però va ser una cosa d'últim moment... I suposo que al ser la seva última gira, doncs també és això, no? Va ser com molt la seva última gira i el tema dels convidats, i això sí que no va estar gaire present, la veritat.
Tanto tiempo esperándote fue sin querer. Es caprichoso el azar. No. Ni me viniste a buscar.
Vosaltres cantàveu junts Es caprichoso el azar, però pel que em dius ara, entenc que tu primer, diguem, estaves contractada per tocar la viola i a l'últim moment, abans de començar la gira, arriba la sorpresa que un dia et diu cantarem?
Exacte. Com 4 dies abans dels assajos, de començar els assajos amb ell i tot, em va fer una trucada i em va proposar això. Em va dir, nena, oi que a tu t'agrada cantar? I a vegades així... O sigui, bueno, no com a hobby, però sí que has cantat una mica, oi? Vols cantar aquesta cançó amb mi? I clar, jo vaig dir, ostres, clar, és que no puc dir que no, però jo em vaig morir de la por.
Clar, clar, no m'estranya.
Llavors, bueno, i va ser, doncs, això, vaig proposar-me com el repte, no? Vinga, encara que et faci por, fes-ho, perquè realment jo sóc violista, no sóc cantant, i el cant sempre m'ha donat... O sigui, bueno, no tinc les tables que puc tenir amb la viola a l'escenari. Llavors ha sigut, doncs, completament nou també per mi.
És la segona gira que feies amb el Serrat, vas fer una el 2018 ja, no?
Exacte, la del Mediterrani de Capó va ser.
Per tant, la primera gira, suposo que estàs cagada, perquè és la primera vegada que vas amb el Serrat a tocar la viola, que és una cosa que saps fer, però no tenint el Serrat al costat, no?
Exacte. Sí, em vaig cagar.
I la segona que dius, escolta, aquesta serà la que aniré tranquil·la ja a fer la gira de comiat. Ah, resulta que has d'estar tot el concert pensant quantes cançons queden perquè vingui la meva a cantar, no?
Sí, exactament. Sí? Era com, van, queden dos. Vinga, respira. Vinga, queda una. Així tota la gira al final, clar. Però bueno, al final és això, és un aprenentatge gegant i estaré super agraïda d'haver pogut aprendre a tenir més, doncs això, no? Doncs més, intentar tenir més seguretat, intentar també ser menys autoexigent, que si algun dia no estàs bé, no et surt tan bé o l'estat d'ànim és diferent, no passa res si no surt tan bé, saps? Una mica ha sigut, doncs aquest ha sigut el meu gran aprenentatge també.
Vol dir que has cantat 70 vegades, no? Són
sí,
70 concerts. 70 vegades aquest és Capricho Soy l'Azar amb el Joan Manel Serrat. Totes han anat bé?
No.
No?
No, per suposat que no. Per mi no.
Quina la pitjor?
Sí que és... Mira, et diria que va haver-hi un dia a Buenos Aires que vaig fotre un gall, que quasi em moro. El que passa és que vaig aguantar amb dignitat i vaig dir no passa res, no facis cap cara. I després, quan vam fer el concert del Zócalo a Mèxic, que també estava molt nerviosa, jo vaig sentir que no estava cantant bé. Però és el que et dic també, he après a ser menys autoexigent i també a vegades escoltar també el que et diuen, no? Perquè una cosa és el que sents tu per dins, que dius, ostres, avui no ho he fet gens bé, ho he fet fatal, i des de fora et diuen, no s'ha notat tant. O... I he après una mica també, doncs, això, a tenir aquest equilibri, de que a vegades la percepció que tens de tu mateix està distorsionada.
Penses que tothom t'està mirant i escoltant a tu en aquell moment i la gent està pendent de moltes coses. No?
Exacte.
L'últim dia vas tenir la sensació d'últim dia? Diguem, va ser una cançó especialment emocionant aquell 23 de desembre?
Doncs et diria que no. Els meus concerts a Barcelona, els dos, o sigui, l'últim concert... Per mi no va ser el millor, no sé per què també hi havia com una energia així més de tristesa, s'acabava, era raro, també hi havia molta, doncs això, televisió, estàvem tots més nerviosos, i en canvi els dos d'abans em van agradar molt, i vaig estar molt més còmode, estava la meva família, les meves amigues, sí que és veritat que l'últim no el vaig disfrutar tant com els altres dos.
Has flipat molt amb aquesta gira, amb el que és el Serrat per tot el món?
Sí, és increïble. Sí, o sigui, és un déu, és la veritat és que és algú molt important en la vida de milions de persones i això impressiona. I quan estàs sobretot per exemple a Buenos Aires,
allà on vas fer el gall.
On vaig fer el gall justament. Per sort em vam fer 5, crec. Llavors els altres no va haver-hi gall, però bueno,
després... Allà notes molt que és déu a Buenos Aires.
Uf, és bestial, o sigui, sí que a tot arreu, però sí que és veritat que el públic de Buenos Aires és especialment intens. Llavors és com que el tenen com... Sí, és una barbaritat. Estar dalt l'escenari, veure les cares de la gent, les llàgrimes, els crits, els tot, és com... Realment és... S'ha de pair.
O sigui, has vist llàgrimes a mig món, diguem, no?
Sí,
gent plorant perquè sí. El Serrat se n'anava.
Sí.
A ell li has vist caure una llàgrima?
Llàgrima... Ara no recordo exactament si era una llàgrima, perquè també jo estic una mica lluny, no sé si podria percebre una llàgrima, però emocionat, sí, bastantes vegades, jo crec, sí.
La Uxi Amargós, no? Ets la filla del Joan Albert Amargós, un músic molt reconegut a la professió, molt, molt de prestigi, que ha fet moltíssimes coses, molt desconegut també pel gran públic, segurament. Tu t'agradaria més tenir una carrera tipus la del teu pare, diguem, buscant el prestigi de la professió, o, diguem, quan veus, hòstia, l'escenari, cantar al costat del Serrat, aquesta cosa, l'aplaudiment del públic, això també t'agrada?
Doncs, saps que no m'ho plantejo, la veritat, m'acabes de pillar així una mica desprevinguda. Jo, Jo crec que estic feta d'una pasta en la que està molt exposada. Bueno, no estaria del tot còmoda, crec que no és el que jo busco. Ara, sí que és veritat que, com tot, no, té la seva part bona i la seva part dolenta, i sí que és veritat que també disfrutes molt la part bona de després de reconeixement, els aplaudiments, tot això és espectacular. Però, no sé, crec que jo estic feta més d'una pasta en la que estic més còmoda, bueno, doncs això, sent una professional en el meu àmbit, però tampoc disparant gaire cap amunt.
Deia el Serrat, quan acaba la cançó, no?, perquè la gent tinc la sensació que després de sentir com feu el duet aquell Descapritxoso l'azar, la gent aplaudia molt.
Sí, sí, hi havia dies que era molt bonic perquè abans d'acabar hi aplaudien i sí, és molt xulo.
I llavors el Serrat deia...
Úrsula Amargós. Els que s'hagin enamorat d'ella, poseu-se la cua.
Bueno, això ho va dir a Barcelona.
Als altres concerts no.
Concerts no. Ho va dir a Barcelona i a mi em va fer com una mena d'atac de riure després i em vaig morir de la vergonya, les dues coses. Però no ho deien als altres concerts, ho va dir a Barcelona.
I a Barcelona ho va dir cada dia.
Ho va dir els 3 dies, sí.
Una gira de 70 concerts per mig món en 8 mesos és tan bonica com ens la imaginem o és un pal?
Jo crec que com tot, té de tot. O sigui, té moments molt bons i té moments en els que també estàs fart o vols menjar millor, vols dormir millor, vols veure els teus amics, vols anar a fer una cervesa a Gràcia, saps allò? No sé, o sigui, al final... però en canvi és una passada també poder viatjar i... No et sabria dir, o sigui, jo no et puc dir ni que és un pal ni que és una mare. Jo crec que és això, sempre hi ha com un equilibri de les dues coses.
Perquè llavors, clar, a més els músics, els 7 músics que acompanyava el Serrat en aquesta gira, d'edats molt diferents, perquè clar, des del Ricard Miralles i el Kid Flus, que són de la generació del Serrat, per entendre'ns, no? Llavors tu que en tens 31, i altres músics més joves, fèieu vida junts, que es costava tancat a la seva habitació d'hotel, com funcionava això? Què fèieu junts sempre, per exemple?
Sí, això és, depèn del dia i depèn de la setmana. Hi ha dies que tens més ganes de sociabilitzar i hi ha dies que no en tens. Llavors aquell dia segurament et quedes a l'habitació mirant una sèrie o fas videotrucades amb la teva família o el que sigui, no? Però molts cops sí que... Mira, el Ricard Miralles, per exemple, recomanat pel metge, li van dir, mira, estaria bé que fessis una hora al dia de caminar, no? I llavors tots, doncs, quedem, no sé, 10:30 baix. Llavors ens n'anem tots a fer la volta amb el Ricard. Doncs demà a les 7 de la tarda. Llavors, saps? Llavors això era com una rutina de diària. Llavors teníem un grup que es deia Los Caminantes. Llavors, doncs hi havia dies que t'apuntaves i hi havia dies que no. I
era caminar una hora per la ciutat.
Caminar una hora. Llavors, mentrestant, doncs anàvem mirant restaurants i dèiem, ah, mira, aquí fan un bon menú, o aquí no sé què, doncs mira. Llavors, bueno, això era sempre.
El Serrat formava part del grup Los Caminantes
no,
o no?
No, Les Caminantes no. I després, sí, molts cops sí que doncs, anem a fer una volta junts, anem al centre o... Però és el que et dic, i hi ha dies en els que segurament sí que tens més ganes d'estar sol.
El teu pare músic, la teva mare músic, la teva germana músic... No t'entren ganes... Tu ets la petita, la germana?
Jo soc la petita.
No t'entren ganes de dir, no, jo faré el que no ha fet ningú a casa. És a dir, si tothom fa música, jo faré una altra cosa que no tingui res a veure. Ha passat això?
Hombre, clar. I quan era adolescent vaig tenir una etapa d'amor-odi amb la música molt forta. Que després vaig saber col·locar bé, però vull dir, sí, hi havia vegades que era com... Ai, però és que jo vull fer una altra cosa, jo vull estar en una oficina, vull tenir un horari els caps de setmana lliures, o vull poder anar a l'esplai amb les meves amigues, no?, els caps de setmana. Era... Al final, clar, hi havia moltes coses que eren diferents, i sí que és veritat que m'ha costat una mica, em va costar uns quants anys, doncs, entendre que, bueno, que al final és una professió també una miqueta més inestable, més insegura, i diferent, però ara estic molt contenta. Ara he trobat.
Amb qui has treballat? És a dir, ara t'hem vist, t'hem descobert molts amb aquesta gira amb el Serrat, però l'Uxi Amargós, amb qui més ha treballat?
Bueno, doncs, mira, segur que no me'n recordo de tothom, però bueno, jo crec que et diria, doncs, amb el Manu Guix, vaig treballar des de molt petiteta, ja vaig fer una gravació, crec que de les meves primeres feines va ser una gravació amb el Manu, i en un estudi que tenia, que no era Medusa, i després, bueno, pues, amb la Judith Nederman, he estat amb les Migues també, Miguel Poveda, els Catarres, més gent.
Hem parlat del moment en què cantes, que fas el duet aquest amb el Serrat, no? De Les Caprichoso el Azar, que és un dels moments que ja devies esperar tu en el concert. Però quan estàs només tocant la viola, quin és el moment que més t'emocionava del concert? La cançó que tu havies de fer i que deies, hosti, aquest moment, que bonic.
Ostres, no et sabria dir una, cançó. Bueno, et diria, les meves preferides eren Mi Niñet, que és una cançó que m'agrada moltíssim, m'emociona, i segurament Aquelles Pequeñas Coses també m'agradava molt amb la viola. Però és que, clar, els arranjaments del Ricard són tots tan increïbles que és que disfrutàvem cada tema. O sigui, per mi és una de les coses també que trobaré més a faltar, tocar els arranjaments del Ricard, perquè és molt especial. O sigui, al final és la sonoritat Serrat, tot el que hi ha darrere és Ricard Miralles, és tot escrit per ell des de sempre, no? I, bueno, és un equip increïble, ells dos.
Jo et vull demanar que et vull sentir amb alguna cançó del Serrat. Com hem de fer això?
Vale, doncs podem fer un trosset del Pequeñas Coses, si vols.
Pequeñas Coses, va.
Sí? Vinga, sí. Vale. Però de fet se m'està acudint una cosa, i és que el meu pare està molt aquí a prop, perquè viu molt a propet. Li puc dir que pugi, i així ho podem fer els dos, que jo crec que quedarà molt més maco.
Amb el teu pare, el Joan Albert Amargós, al piano?
Sí, què et sembla?
Sisplau, i tant.
Sí?
Per favor, ja l'estàs trucant o sortint per aquí a la finestra.
Son aquelles pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón.
Hi ha arribat el pare. Hola.
Què tal? Com estàs, Albert?
Molt bé, Joan Albert Amargós. Tan ben enredat, la filla?
Home, però si no m'enreda ella, qui m'ha d'enredar? Estic encantat de que m'enredi i de que estiguis aquí a casa.
Et queia la bava l'últim concert? Bueno, tots els concerts, però vull dir l'últim del Serrat, veient la teva filla allà.
Em cau la bava, evidentment, amb ella i amb la seva germana també, que quan han tocat sempre doncs, han tingut un sentit de la responsabilitat i de voler-ho fer bé, que això doncs, m'ha il·lusionat moltíssim, perquè jo sempre dic que estan aquí pel que valen, no perquè siguin filles meves.
Clar, jo li he fet una pregunta, perquè dic, hòstia, el teu pare, el Joan Albert Amargós, dic que és un dels músics segurament més reconeguts dins de la professió, amb més prestigi de Catalunya, i en canvi molt desconeguts pel gran públic. Dic que tu, ara que... és una sort per tu?
Sí, clar que sí. Aviam, si nosaltres podem fer el que ens agrada, jo ja sóc feliç així, però m'imagino aquesta sensació de dir, ara sortiré de casa i potser està esperant algú per dir-te alguna cosa, unes fotos o una entrevista o no sé què, o ja ha passat alguna cosa. Saps què vull dir? Aquesta inquietud que genera ser una persona molt, molt...
Però no tens la vanitat aquella de dir, hòstia, escolta, és que jo he treballat amb els millors, amb el Serrat, amb el Poveda, amb el Camarón, als Jocs Olímpics del 92, he fet 50.000 coses, i clar, una mica
sí,
més de reconeixement.
Reconeixement, val, però jo crec que, mira, tinc una cosa que em fa molt il·lusió dir-la, que és el reconeixement de la professió. Quan s'han fet premis de la música, i guanyat molts premis gràcies a que els votava la professió, que et coneixen i saben que ets una persona normal i corrent, i que sobretot que treballes amb la mateixa intensitat, tant si és un artista petit com si és un artista gran. I això...
Però ella, la filla, la Uxí, va tastar, diguem, això de cantar de l'escenari, tots aquells aplaudiments, això també és molt llaminer, diguem, no està... Fer un pas endavant i estar a primera fila?
Clar que sí, però bueno, les coses són com són. Evidentment, això és com una orquestra, no? Hi ha un concert de violí, doncs qui els ulls els tens amb el violinista. L'orquestra doncs, passa en segon pla, però tot fa que allò sigui magnífic, potser, no? Per tant, però bueno, hem d'assumir que en la vida de l'artista doncs, hi ha uns que es tenen, podríem dir, de portes en fora, són molt importants, i després uns que estan a l'altre cantó de la porta que ens ho passem molt bé perquè no ens emprenya ningú.
La viola, no? Quin instrument, no sé si dir-ne estrany o...
Bueno, és la família, això és com els germans, la violí, la viola i el cello i el contrabaix. Aviam, tu decideixes. Clar, evidentment, anar amb un contrabaix és bastant incòmode, això t'ho asseguro.
Clar, però llavors...
Jo no vaig decidir, però la viola...
Bueno, la meva dona, l'Elisabet, bueno, Evidentment, com que l'altre va fer violí, doncs per què no fa viola, no? Aquelles coses de dir...
Però mira, ara que has dit això de la família, és el germà del mig, diguem, no? No és el gran ni és el petit, no? I llavors, hòstia, la viola...
Tens raó. Evidentment, sempre és una mica com maltractada, podríem dir, no? Perquè els grans concerts de violí són els de violí, els de viola ja passen, ja estan anys llum d'aquests, no? Mm-hmm. Però això passa amb tots els instruments. Tu pensa que els concertistes dels instruments importants com el piano, el cello i el violí són els primers. Després ja un concert per flauta ja és una raresa. Mm-hmm. Un concert per corn anglès encara més. Per tant, doncs hem d'assumir-ho, però hi han de ser. Aleshores, doncs els has de defensar i donar-los també un caràcter doncs primordial, no? Que això també és important.
Sí, Uixi, vine un moment, mira. O sigui... Tu no vas triar tocar la viola?
No, jo volia tocar el violí, com tots els nens petits que volen tocar el violí, però com que la meva germana, la gran, ja el tocava, a mi em van dir la viola.
I el cello?
El cello ho vaig dir, però la meva mare va dir que no, que l'hauria de carregar ella.
Això és veritat. No, s'hi ha de pensar en tot això. Jo t'explicaré una anècdota que és molt divertida. L'arpista de l'orquestra li va dir, diu, què s'ha de fer per tocar l'arpa? Diu, de moment tenir un nòvio que tingui una bona furgoneta. Clar, perquè és una incomoditat que la porta... Aquell llibre del contrabajo del Patrick Susskind que es va escriure fa molts anys, que explicava això, un tio, un contrabaix, clar, un tio que va amb el pícolo, amb el flautí, amb la flauta, no, que la portes aquí, aquell instrument que requereix que t'ajudin, que et portin una furgoneta. I, evidentment, has de triar-ho i has de ser valent, no? Perquè dius, el cello ja d'entrada és un instrument gran. L'has de portar una caixa grossa, pesa... En fi, és igual. És una
boníssim mica... aquest motiu per tocar la viola, que la mare diu, no, jo el cello no...
Violí una mica més gran.
El cello no el penso portar. A veure... Què fareu? O sigui, com el vols enredar?
Home, podríem tocar un trosset de Les Pequeñas Coses, que és tan bonica. No?
Jo com que també el vaig arranjar pel disc de Serra Sinfònic d'ara fa 20 anys, doncs són cançons moltes que me les sento com molt, molt meves, no? Aleshores, a vegades només depèn de que el to sigui l'encertat, no? Per exemple, amb el Joan Manel el toquem en fa sostingut i amb ell el farem amb re. Va bé amb re o no?
A veure, va. O sigui, la Uixi que agafa la viola, el pare que es posa aquí el piano... Sensacional.
M'encanta. Les coses en directe tenen aquest punt, no? Que, ai, però m'ha encantat, sí? De veritat, sí.
Això pot passar? Molt, m'ha agradat molt. Això pot passar?
Diguem, és un petit tast.
Un diumenge a la tarda, a casa dels Amargós, pot passar això o no?
I tant. Ui, de vegades, quan estem amb la Carlota, també la teva filla, de cop i volta els hi trec coses. Va, toquem això. Llavors, el fet de tocar... fer de la música l'aspecte lúdic que en té, no? A vegades que dius ara no estem en bullying, estem aquí disfrutant tocant Bernstein, tocant el West Side Story, en fi, coses d'aquestes són...
El West Side Story és la banda sonora de la nostra família, la veritat.
Ara no m'aneu dient perquè us demanaré que la feu, Vull dir...
No, bueno...
Va, sí, home, com a Déu, o sigui, me'n vaig. El West Side Story me'n vaig.
Quina, no sé, fa molts anys que ho toquem.
No sé.
No, o la Maria, o jo què sé, o Tonight, o Tonight...
Quina
vols? Sí, tonight, vols? Tonight.
Tonight. Deixi encerto el to. No sé,
és que no sé. A
Oh. tasts, petits tasts.
Tasts.
Uixi Margós, Joan Alberto Margós.
Elles jo crec que han heretat una cosa molt important, que és la passió per la música, no? I li agrada la música, ens agrada la mateixa música, que això és molt important. Sempre quan diem, t'agrada això? Molt. I és, coincidim sempre.
I la família que toca unida es manté unida, no? Ja ho diuen.
Moltes gràcies.
Gràcies, Uixi, i gràcies, Joan Albert, per l'atracament.
Per favor, no, que va, un plaer.
Islàndia, amb Albert Ong.
Si ets creatiu, tecnològic i emprenedor, vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 28 i descobreix els graus en arquitectura, arts i animació, enginyeries, informàtica, business, filosofia i els nous graus en enginyeria de la salut i disseny i creació de productes interactius. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you. Comença l'any amb premi a la Roca Village. Barbour, Hero París, Coach. Del 16 al 31 de gener inverteix un valor superior a 200 euros a les teves firmes preferides i guanya una de les targetes regal de 500 euros que sortegem cada dia. Uneix-te a la Roca Village Membership a la nostra web per participar i guanyar la teva targeta regal de 500 euros. Consulta les condicions a larocavillage.com.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Roca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Desde que vengo aquí a todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar amb si mateix ja és un fet cultural.
Escolta-la a l'APP de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura, sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC 1. Tots som més 1. RAC 1.
I avui volem parlar de com sentir-nos bé, de fer exercici, que és una de les per sentir-nos realment.
Si aquest any has decidit prioritzar-te,
cuidar-te,
equilibrar-te,
posar-te en forma,
nodrir-te,
estimar-te,
aquest és el teu programa.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
RAC 1. Tots som 1. Islàndia, amb Albert Ong.
3 quarts de 8 i 2 minuts. De seguida, Sergi Pàmies a Islàndia. Abans ens posem al dia. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Ho hem sabut fa poca estona. Finalment no hi ha hagut acord i demà i dijous hi haurà vaga de metges.
Sí, després de 2 dies de negociacions entre la Conselleria de Salut i el Sindicat Metges de Catalunya, no s'ha arribat a un pacte que faci el pes als professionals i això farà que demà i demà passat hi hagi una aturada. Última hora des de la seu del Departament de Salut. Laia Colomer, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, es confirma aquesta vaga de demà i dijous de metges, que se suma també demà amb la que està convocada per la resta de personal sanitari. Com deies, avui el Departament de Salut i Metges de Catalunya s'ha tornat a reunir, però continuen encallats amb els mateixos dos punts que ho van deixar ahir a la nit, a l'última reunió que s'havia fet. Per una banda, tot el tema de retribucions pels metges, el sindicat demana que s'apugin, però el Departament de Salut diu que aquest tema s'ha de negociar a les meses amb la resta de sindicats dins de tot el context de la renegociació del conveni de l'Institut Català de la Salut. I l'altre punt, doncs, que encalla aquestes negociacions entre Salut i els metges és tot el tema que fa referència a la sobrecàrrega assistencial, és a dir, quantes visites poden tenir en un mateix dia els metges, per exemple, els metges de capçalera. El sindicat demana, doncs, que per escrit hi hagi un màxim de visites i un mínim de temps per poder-les fer, però Salut en aquest sentit ofereix una proposta més àmplia. Diu que el seu model és que cada metge es pugui organitzar com cregui. En canvi, el sindicat, doncs, demana una proposta molt més concreta i sobretot immediata, que es pugui aplicar de manera immediata. Per tot això, fa pocs minuts el secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, feia aquesta crida a la vaga.
A poques hores de l'inici d'aquesta vaga no hem aconseguit una proposta per part de la Conselleria que sigui prou transversal, prou homogènia per totes les companyes i companys i prou concreta, precisa i immediata per, com perquè fes que, féssim que la desconvocatòria de vaga.
Per tant, doncs, les converses entre Salut i Metges de Catalunya que continuen, que es mantindran aturades, sí que hi ha una nova reunió prevista, en aquest cas, divendres a la tarda, per tant, els dos dies de vaga, demà i dijous, que es mantenen en peu.
Gràcies, Laia, des del Departament de Salut. Aquesta última hora, també aquesta tarda, reunió dels taxistes amb el Departament de Territori.
Sí, en aquest cas, per mirar que es desconvoquin les protestes de la setmana que ve, durant els 4 dies del Congrés Internacional de l'Audiovisual ICE. Demà, això sí, veurem igualment uns 5.000 taxis plantats a la Gran Via de Barcelona, que és on els taxistes debatran en assemblea qualsevol proposta que els hagi pogut plantejar el govern.
A tot això, a més, demà, recordeu, hi ha vaga de professors i de mestres. Dèiem tarda de reunions, però no només pel que fa a les vagues. Qui més s'ha reunit aquesta tarda, Joan?
El govern amb el PSC per mirar de desencallar d'una vegada per totes l'aprovació dels pressupostos. La trobada, això sí, ha durat només 20 minuts i les posicions continuen ben enrocades. Tot plegat ha fet que al Congrés els republicans hagin arribat a amenaçar el PSOE de retirar-li el suport si els socialistes no aproven els comptes catalans. En parlava durant el ple Gabriel Rufián.
Que no hi ha pressupostos en Catalunya afecta a Esquerra Republicana.
Sí.
Les afecta a ustedes, afecta al PSC.
También.
Pero ¿saben a quién más afecta? A la gente. Porque además es que todo el mundo sabrá por qué pasa. Por un cálculo electoral. ¿Por qué trabajar para nuestros partidos si podemos trabajar para nuestros países?
La Moncloa, però, ja ha respost a Esquerra dient que amb ells no han de parlar d'aquest tema, sinó amb el PSC.
I finalment, aquesta tarda, suposo que també després de llargues reunions i deliberacions, s'han fet públiques les nominacions pels Premis Òscar. Maria Cusó, cap de Cultura, quines són les pel·lícules que n'acumulen més?
Lidera la llista de nominacions tota la vegada tot arreu, que n'acumula 11, entre elles les de millor pel·lícula i direcció. La comèdia, dirigida per Daniel Kwan i Daniel Schneider, ha estat una de les sensacions de la temporada contra tot pronòstic i serà el rival a batre aquests Oscars. La segueixen en número de nominacions Almas en Pena i Nichiren i Sense novetat al front, amb 9 cadascuna, i completen aquest rànquing de les més nominades Elvis, amb 8, The Fabelmans, de Steven Spielberg, que en té 7, i Top Gun Maverick, que n'acumula 6. Ana de Armas està nominada com a millor protagonista pel seu paper a Blond, guardó que es disputarà amb Kate Blanchett i Michelle Williams, entre d'altres. I Austin Butler sona amb força per fer-se amb l'Oscar a millor actor per Elvis, malgrat que competirà amb Brendan Fraser o Colin Farrell, entre d'altres. Per cert, que Argentina 1985, amb Ricardo Darín, està nominada com a millor pel·lícula estrangera. Els premis s'entreguen el 12 de març als Dolby Theater de Los Angeles.
I anem als esports. Roger Saperes, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
Demà partides al Camp Nou, aquest Barça-Real Societat de Copa del Rei. Avui ha parlat Xavi.
Sí, un dels partits més atractius d'aquesta Copa del Rei, d'aquests quarts de final, el líder de primera contra una Real Societat que ara mateix és tercera a la classificació de primera, 6 punts dels Blaugrana. D'una banda, els bascos encadenen 26 derrotes consecutives al Camp Nou en totes les competicions. De l'altra, els d'Alguacil han guanyat 14 dels seus últims 16 desplaçaments. Xavi ha donat avui la convocatòria amb tots els jugadors disponibles i són Frenkie de Jong i Araujo, que estaven tocats, i també Ferran Torres i Lewandowski, absents contra el Getafe, el polonès, que serà una de les atraccions del partit perquè es retrobarà amb l'àrbitre que el va expulsar a Pamplona, Gil Manzano, que per cert va xiular ahir al València-Almeria. De tot plegat n'ha parlat Xavi avui.
Bé, esperem que sigui un partit plàcid per l'àrbit i el rebrem com hem rebut a tots els àrbits. No hi ha problema, i per part del Robert tampoc. Simplement ell és un professional i estarà pendent del joc, que és el més important. No? El que podem controlar nosaltres és això.
Demà a les 9 aquest duel entre catalans.
Hi ha un moment que se saluden tots, no?
Sí,
al principi, al principi, no? Quan van tots allò xocant la mà, bé, se saludaran i puguin.
Li podrien donar demà el braçal de capità a Lewandowski, per exemple, no? Sí, que hagués de parlar amb Gil Manzano. Demà a les 9 aquest partit al Camp Nou, a les 10 Osasuna Sevilla, per dijous dos partits més, València Atlètic de Bilbao a les 8 i a les 9 Madrid Atlético al Santiago Bernabéu.
Dia que hem sabut pel que fa a la Copa de la Reina femenina que Barça i Sevilla han estat expulsats de la competició, com ja es preveia, per alineació indeguda.
Sí, recordem que el Barça va alinear Geise en el partit de vuitens contra Osasuna, que les blaugrana van guanyar per 0-9. La brasilera no podia jugar perquè havia estat expulsada la temporada passada i havia de complir sanció. El Barça va al·legar que aquesta sanció no constava en el portal de la federació, però el jutge únic de competicions no professionals ha considerat que la sanció es va comunicar degudament al seu anterior club i a la jugadora i, per tant, que el Barça tenia prou elements per conèixer la sanció. El Sevilla també va cometre el mateix error, però amb una jugadora del seu propi equip. El Barça recorrerà la sanció al comitè d'apel·lació.
Gràcies, Roger.
De res, bona tarda.
I el temps, Abel Caral, bona tarda de nou.
Molt bona tarda de nou.
Després d'haver repartit els premis de la loteria allà a les poblacions on avui ha nevat, que no sé si ara en parlarà el Sergi Pàmies o no, perquè la tele també en devia estar pendent d'això avui, no?
I la tele se'n nodreix molt, i avui en dia té molts recursos amb les xarxes socials d'imatges. I tots els homes i dones del temps, ens va molt bé realment les imatges que captem a les xarxes, la gent ens fa de corresponsal i ens informa d'on neva, i això per saber la cota de neu fins i tot moltes vegades és molt i molt útil.
Quan ja havies marxat, el Xavier Bosch ha dit una cosa que es vol reconèixer, en aquest cas ho ha fet ell, que és que l'heu encertat. Sí. És molt semblant al que tu vas dir ahir la nit, que no es paressin cap gran cosa.
Exacte, i més o menys els timings, tot i que sí que cerca les nevaderes de primeres hores, tot i que han sigut en pocs llocs, han sigut en llocs molt poblats, no me les esperava, però bé, sí, he anat seguint tot bastant el guió, i ara mateix, també com estava guionat, diguéssim, avui que parlem de nominacions als Oscars, doncs la pel·lícula ens deia que avui a la tarda anirien entrant precipitacions per les comarques de Girona, i així ha sigut. Està plovent en molts casos en llocs on ha plogut on ha nevat al matí. La cota de neu està entre 600-700 metres, potser una mica més baixa en algun sector. Neva en algunes àrees d'Osona, entorn també de Montseny, Guilleries, compta per exemple l'eix transversal, anant doncs d'Osona cap a les comarques de Girona, que ens podem trobar aigua, neu, una mica de neu, perquè hi ha aquestes precipitacions que van entrant a les comarques de Barcelona i anirà avançant en les properes hores per la demarcació. Amb això, amb una cota de neu en torn dels 600-800 metres. És una cota de neu baixa, però ja no veurem nevar a Terrassa, perquè ens entenguem, o a Vallgorguina, on possiblement ara ja està plovent.
Tot això demà se'n va.
Sí, al final del dia arribarà cap a les comarques de Tarragona, a últimes hores, encara a l'interior de les comarques de Tarragona, sobretot cap a l'Ebre, pot nevar a partir d'uns 400 metres. Demà se'n va, però de matinada i fins a Trenc d'Alba, primeres hores, encara entre el sud de les comarques de Girona, Vallès Oriental, Moianès, sud d'Osona, fins i tot pot haver-hi una nova nevada, això entre la matinada i de bon matí, a uns 400-600 metres. Però això ja després marxarà i serà un dia fred, però amb temperatures que s'enfilaran una mica més que avui, que déu-n'hi-do, no tant de matinada, però de dia ha costat molt que remuntessin els termòmetres. Demà sí que recuperarem els 12-13-14 graus de la costa i el prelitoral, no tant a l'interior, però pugen una mica les temperatures.
Reykjavik.
Han pujat, també. I és una notícia que hem superat, han recuperat els 0 graus, amb una mínima de 0,4 graus la mitja nit passada, i escolta'm, de dia, 5,5 graus positius, que per ells, després dels 10-12 sota 0 que han tingut últimament, doncs, quasi bé una primavera.
Gràcies, Abel.
A disposar.
Sergi Pàmies, bona tarda.
Bona tarda.
Per on vols començar? A veure, la neu...
Primer felicitar el control aeri de la torre de control d'aquest programa, que m'ha informat que jo avui entraria a les 18.57.
A les 19.57.
Perdó, 19.57. Són 19.57. Clar, jo quan m'envien això sempre penso, m'estan collonant. Bueno, el Xavi Bosch, a vegades, quan treballava amb ell al matí, em deia, hauries d'entrar a les 11.45:20. I jo pensava, m'està vacil·lant.
I era així.
Llavors, clar, però clar, quan m'han enviat...
Però això jo no sé, diguem, com ho reps. És a dir, tu t'alegres i penses, això funciona com un rellotge, o dius, és una psicopatia, això?
No, a mi meravella, absolutament. Sí, perquè és Suïssa, saps? Vull dir que és el tren... Sí, sempre m'ha semblat increïble. Mm-hmm. I com que en el relaxament temporal que hi ha hagut amb els avions en els últims 20 anys, més o menys tot és aproximat. Llavors, que hi hagi alguna secció... I sobretot a la ràdio, no? Que, bueno, escolta, si ja saps que més o menys... Fantàstic. Perdó, sí, el temps, escolta, és... Mira que és sempre és el mateix. Sí, és una cosa atàvica. A mi m'ha fet pensar avui, recordava... I jo de petit era molt aficionat als westerns, però sobretot als westerns que hi havia indis. Sioux, Aparajoes, totes aquelles tribus. I m'agrada molt les danses tribals. I això, el temps, és una dansa tribal, mediàtica. És una, el corresponsal que està al Tibidabo, o amb una carretera, amb un micro i una càmera, i que no neva, tècnicament potser sí, però no està nevant. I a més, la necessitat d'arribar abans que la neu. Connectem amb tal... Llavors, veus, un tio es deia que s'ha d'omplir 3-4 minuts d'antena i tu veus que no neva. Però la convenció, o sigui, la dansa tribal de la neu, consisteix a que el Sioux balli, perquè si balla està apel·lant a uns déus, els quals li retornaran en forma de superstició. És una superstició. Uh-huh. I llavors, de la superstició a Catalunya, el gran focus, que això em té completament meravellat, és el Tibidabo.
Però és per Barcelona, clar, perquè però, és estrany que però, anivi a Barcelona, no?
Jo crec que amb els anys això aniria menys, no? Inclús amb l'explosió del territori, amb la reivindicació, el Carràs, saps? O sigui, ja per una banda el país s'esponja i els seus referents... O sigui, la dansa s'extén, la dansa Sioux s'extén, però lo del Tibidabo és, o sigui, és la referència. La gent, quina és la referència? El Tibidabo. I llavors pensa, Tibidabo no és res, saps? Llavors conceptualment penses, no és res, però mediàticament avui ha sigut l'apoteosis del Tibidabo. O sigui, si haguessis pogués fer quantificar les vegades, no? Això que fan ara...
Que s'ha dit la paraula Tibidabo.
El Tibidabo, jo crec que hi ha hagut avui una incontinència tibidibadal i després el Tibidabo ha nevat, perquè efectivament, evidentment, no són imatges el que ha faltat, que aquesta és l'altra. Hi ha un moment... Clar, abans, ostres, ha nevat el Tibidabo i veus una, dues, tres pel·lículetes de nens allà amb els trineus amunt i avall, però és que ara tens 500.000. En un minut van passant vídeos d'aquests verticals, evidentment, perquè això, aquesta batalla... que no em tornin a dir mai més, que hi ha suficiència, no, això ho has de fer horitzontal. Mira, escolta, això ha guanyat, està claríssim qui ha guanyat.
Han guanyat els verticals.
Home, perquè era lògic. O sigui, si tu has un aparell vertical i imposes...
El mòbil és vertical.
Ara, el mòbil és vertical. Sí. Però durant molts anys, els puretes et deien, no, has de girar-lo, això. El vídeo me l'has de
gravar horitzontal, que seria la forma
de la pantalla
de la pantalla de cinema o de tele.
Sí. Però qui ha guanyat al final? Doncs ha guanyat la bèstia. La bèstia. Ha guanyat la dansa de la pluja, els Sioux. És a dir, no, tot és vertical. No hi ha ni un vídeo horitzontal. Algun remot per fer una mica de panoràmica, però fins i tot les panoràmiques són...
Mira, aquí hi ha mitjans...
Xarxes...
Però hi ha mitjans convencionals que entren a les xarxes i fan crides dient, sobretot horitzontals, no?
Sí.
Però clar, s'ha perdut.
El
mig del desert.
El Tibidabo avui ha sigut això, una apoteosis del Tibidabo completament demencial, no justificada, a més, per la neu que ha caigut, que això aquí sí que a vegades ens...
Però aquí, ho dic perquè a vegades també, que encara hi ha la vel per aquí, que els homes del temps aquesta vegada realment ho havien clavat, però clar, els que fem d'eco dels homes del temps pot arribar a transmetre la sensació a la gent que havia de nevar més que no pas havíeu dit vosaltres, diguem, no? Perquè no, ho repetim
és
molt.
Que és el que hem comentat moltes vegades, ja no és el està passant. Podria passar. O sigui, el programa està passant, s'ha de dir, podria passar, podria arribar a passar. Ves que no passi.
Ves que no passi. No fos cas que passés,
no fos cas que passés, nosaltres hi serem. Llavors, com que el que
encara
fan...
que no passi, hi serem, no?
Però ells diuen, pot passar això. El que diuen ells és, hòstia, jo ahir em desesperava, perquè jo m'aixecaria, me n'aniria. Vull dir, m'estàs exigint un grau de... Però a veure, arrúcies a les 6 de la tarda, seran 3 o 4 centímetres.
Però això també jo crec que és perquè ens hem acostumat molt, parlant de telèfons, que anem amb el telefonet i ens diu una previsió que ens creiem com si anés a missa i que ens diu a tal hora passarà això, a tal hora, a tal hora, a tal hora, tens tot el dia per franges horàries i al final això moltes vegades el que surt al telèfon no acaba passant perquè evidentment el pronòstic va variant. I a vegades potser jo crec que volem la precisió del que ens dona el telèfon, falsa precisió, la volem també de les personetes que ens dediquem a això.
Jo crec que hi ha un problema amb l'immediatesa, que la immediatesa es malinterpreta. Jo sóc un obsessiu psicòpata de la puntualitat, però no sóc puntual. Arribo una hora abans als llocs. No sóc puntual. Puntual és el que arriba a l'hora en punt.
I el que arriba abans, com se'n diu?
Psicòpata, no? Psicòpata. Llavors, si tu et diuen a les 6 nevarà i tu a les 4 ja estàs connectant amb el Pàmies de torn, que està allà...
A veure què passa.
A veure què passa, ves que no passi. El que tens és un format absurd.
Però mira una cosa, Sergi, mira, ho dic. Jo no poso mai la tele al migdia.
I avui ho has fet.
Home, avui l'has posat.
Avui l'he posat. Home, avui he posat BTV i TV3 per veure ja el Tibidabo. Per veure el Tibidabo, perquè dic, a veure si finalment nevarà o no nevarà.
Perquè aquí hi ha una altra cosa.
Això és una estafa, Albert. Això és una estafa. Això és vendre't una expectativa que després no és saciada per la realitat. Llavors, en l'àmbit informatiu, no passa res, és inofensiu, no fa mal i...
Però és la loteria, és el que deia al principi,
sí,
que
però...
ja hem posat il·lusió i al final, mira, no hem recuperat tota la il·lusió.
Però jo m'imagino les reunions de tots els programes que tenen unitats mòbils, preveient, perquè a més això quan passa a Espanya, que són aquestes nevades brutals, sí, i uns freds terribles, allà tenen més territori que cobrir, uh-huh, el qual pues, poden triar Palència, Zamora, Sòria, tenen més llocs, però nosaltres tenim el Tibidabo, perquè sembla que a Catalunya no hagués nevat mai. Tu, a partir de Vic o més amunt, sí, ja està tot nevat. Vull dir que... No?
Sí, amb el Pirineu i Prepirineu, clar, i
no és,
anar canviant.
No és una cosa que diguis, ara, el Tibidabo, clar, és aviat... Però què passarà quan el Tibidabo hagi nevat 10 vegades en un any? Ara feia molt temps.
No sé si va ser el 2018, que va nevar, no sé si, 5 cops el Tibidabo a l'hivern. Ara, potser m'estic equivocant.
Però ens en recordem. El Tibidabo és com... o sigui, perquè, a veure, el que seria notícia és Plaça Catalunya.
Clar, no? Que
dius? Això és l'altre tema. Coincidirem que neva a Barcelona si neva el Tibidabo?
No. El Tibidabo és el tòtem. En la dansa dels Sioux i dels Aparajoes hi havia un tòtem al mig. Era una figura que a mi m'agradava molt dibuixar-la,
perquè
havia
molts colors,
amb uns cuernos, i era una reproducció antropomòrfica, com una mena d'arbre, no? I era el tòtem. Mm. El Tibidabo és el tòtem. I al voltant del tòtem hi ha tot de Sioux ballant, amb pintures de guerra i càmeres, i tios barbuts i tristos, perduts allà dalt, que van dient, bueno, sí, van... I bueno, està nevant, nevant, aigua, per exemple, el concepte aigua-neu. Home, aigua-neu no.
És allò que no és les ben bé.
Aigua-neu no.
I de fet, la neu
és la Jo Blanco.
Aigua, sí,
aigua-neu és un plat del de Ferran Adrià, però aigua-neu no.
És la deconstrucció de la neu. Home, sí.
O aigua-neu.
Hem de pensar que tenim a Catalunya, tenim el comando, o sigui, Barcelona hi ha el comando Tibidabo i tot. Això no sé si ho coneixes, a xarxes, té molt seguiment a Twitter, per exemple, Comando Tibidabo, que és una sèrie de gent aficionada, apassionada a meteorologia, i que està sempre pendent de si cau la primera volva, i com que hi ha la BTV, bueno, la càmera, i Collserola...
Però estan pendents avui.
Aquesta nit passada...
El 15 d'agost
no estan pendents. No. Però és igual.
Home, no, llavors no, és un comando de merda, perquè bueno, el comando ha d'estar sempre pendent.
Ja, estan especialment
si
excitats.
Si jo portés aquest comando, hi hauria gent 365
de guàrdia, no?
Home.
Avui jo estic segur que a les 2-3 de la matinada de la nit hi havia gent de guàrdia del Comando Tibidabo mirant la càmera de la BTV de Collserola, allà sí que hi ha la primera bola.
Clar, és que jo he posat la tele, però hi havia un que, per exemple, feia declaracions i deia, mira, jo, diu, avui tenia lliure, no treballava, i dic, saps què? Pujaré el Tibidabo.
Jo hauria pujat el Tibidabo si no hagués tingut res a fer.
Amb quina finalitat?
És que a mi m'agrada la neu, em fa feliç.
La neu sí, però si no hi és la neu.
Ja, però perquè no tinc ja, més d'anar
enlloc més. Et van dir, com a molt, nevarà sí, una estoneta curta, et van dir, perquè, vaja, sí, ho van dir, perquè és que encara que no t'ho diguessin anar a tu, tu arribaves a casa i m'ha sortit una pústula i eren els diagnòstics que aquell dia se t'havien enganxat. T'havien dit que hi hauria poca estona, que hi hauria poca neu i que
puix. Sí. Però mira, Sergi, jo aquest matí he pujat a la Conreria, que seria el Tibidabo de Tiana que tenim, que separa, doncs, Baix Maresme, el Vallès Oriental, amb la meva germana Lia, hem pujat a quarts d'11 a les 11, a veure... No anàvem a fer tota la ruta, anàvem a fer la caminada que fem un cop per setmana i hem dit, pugem fins a dalt, cota 400, a veure si neva. I la il·lusió que ens ha fet, també perquè, ja, soc home del temps...
No, però fa clar, il·lusió.
I ella té una influència, no?, com a tota la família. Les volvetes que hem vist allà...
Volvetes?
Volveta de volva, no de volva,
a 400 metres, tu havies parlat...
Sí, però ja...
Tu havies parlat
sí,
de...
Però tot fa il·lusió.
No, però fa il·lusió.
Sergi, tu surts de casa un dia, anem a suposar, vius a Barcelona, i veus nevar, et fa il·lusió, sí o no?
Home, depèn de la quantitat de neu. I sí, perquè a mi no m'agrada relliscar i trencar-me la crisma. No, jo no ho veig tant com un fenomen. Entenc tot. El que quan observes... O sigui, a mi m'encanta seguir-ho així, posant la tele. I si tinc un... Ara ja no en tinc, però durant molts anys he tingut una vista directa al Tibidabo. És a dir, que podia veure des de casa el Tibidabo, a part de darrere. Ara he vist un lloc que no hi ha part de darrere, perquè no permet, no hi ha ni davant ni de darrere. I és tan petit que és un tot. I aquest tot no té vista al Tibidabo.
El tòtem.
Té una vista... Llavors, clar, jo vinc d'uns anys i jo enyoro aquell moment en què jo...
Clar, mira, ara s'entén moltes coses d'aquesta manera al Tibidabo perquè no el veus.
Ara, i se'm podia preguntar...
Ha nevat al Tibidabo?
Ha nevat al Tibidabo? O venien els nens, ha nevat al Tibidabo, saps? Que, és una satisfacció, tu estàs cuinant, no? Ets un home socialdemòcrata de classe mitjana, amb una educació una mica així ja feta, una vida ja que no tens grans esperances a la vida.
I aspiracions. Nens,
oh, ha nevat al Tibidabo! I penses, per això serveix la neu, no? Per il·lusionar...
La il·lusió de la canalla.
Sí, una il·lusió vana, que no els hi servirà de res a la vida. Però,
n'hi ha que no han vist mai nevar.
És inofensiva, no fa mal. Mm. I penses, pues, això hauria de sortir en el suplement Criatures de l'ara. Vull dir, són coses que poden ser útils a la societat. En canvi, lo d'avui no ho he entès encara. I fins que he recordat la dansa Sioux del tòtem apel·lant a que vingui la pluja.
Mm-hmm. Perfecte, doncs escolta'm.
Això ho tenim.
La neu solucionada, ja.
La neu ha sigut el gran tema i ho serà, perquè clar, per lo que diu l'Abel...
Encara queden unes hores.
Sí, encara
cada vegada va cap a... Aquí el diagnòstic s'està...
Què?
Perquè com que no està a Barcelona, fixa't que quan no és Barcelona... Sou una mica més laxes en la precisió. Va, sí. Heu dit cap al sud.
Sí. Com a classe Tarragona.
Catalunya interior.
Home, però no. Ja, jo intento no ser centralista, eh?
Ja, però hauries de... Home, però aquí ens has dit si el carrer Sepúlveda sí i a Marina no.
Ja, és veritat.
A Sepúlveda ja dic jo que no, que és el meu carrer i no. No hi ha hagut.
Avui no et queixaràs, Sergi, perquè després de tot un any en què els dimarts no hi havia ni avui, un programa...
És el que t'anava a dir.
No?
A part de la neu, o sigui, és que... un bé de Déu de programació.
Clar,
avui el programa és anar al cine, perquè clar... No sé,
bueno, és que et fan una pel·liculassa.
Fan una pel·liculassa a la 2, que és Paràsitos, Oscars, vull dir que de tot, i a més un climatològicament és interessant, perquè plou molt, la cosa coreana de la pluja. Ho has d'estudiar, Bel. Això, perquè hi ha un problema amb Corea també... si disproporció pluja real i pluja cinematogràfica.
Sí?
Plou més a les pel·lícules que a la realitat. Aquest és un altre problema que tenim. Home, amb la ficció.
A moltes pel·lícules, quan és de nit, el terra està moll, pel que sigui,
sí,
però
potser és lloc humit. A Barcelona està moll de la gent que s'hi pixa, però...
Però moltes pel·lis de nit, sí. Terra moll, ha plogut.
Però estaria bé aquesta classificació en funció de si un país hi plou més a la realitat o al seu cinema, diguem, a la seva
ficció. Cinema rus, durant molts anys, nevava. Ja sabies que nevava.
Això podria ser un treball d'investigació.
És un treball d'investigació. Jo crec que és desproporcionat, és desproporcionat. És com si ara, de cop i volta, totes les pel·lícules catalanes, el Tibidabo estigués nevat.
Sospitós.
Està passant alguna cosa. Però avui ja, a part de Paràsitos, a la 2, gran cadena.
A les 10. No?
A les 10, la 2. I que és un Òscar recent i una pel·lícula interessant i d'aquestes socials i ho té tot perquè és amena, tens Dies de Tele, que és l'estrena que va haver la setmana passada del retorn de Juli Otero a la televisió. Seria un magazín de tota la vida, però endreçat. Fixa't al final com hem acabat. Vull dir, tots els experiments, no farem un programa... No, al final fas un programa, Dies de Tele, que apel·la a tot el material aquest que tenen a la TV, Televisió Espanyola... De
avui
la
Eurovisió.
Perdó?
Avui el tema és Eurovisió.
Sí, i bueno, però, que és el tema que havia tocat Cachito fa dues setmanes, el de los viajes al centro de la tele de fa tres, és a dir, hi ha un... El restaurant d'aquells japonesos que van...
que volten els plats.
Van voltant els plats. Llavors tu poses la nostàlgia d'aquí, llavors cadascú l'agafa a la seva manera. Uh-huh. Llavors què fa la Juli Otero? Li dona una consistència i l'actualitza. I sobretot, pel que he entès, perquè només n'he vist un, avui veurem el segon, tinc la sensació que aspira a pujar una mica el llistó de no quedar-se només, ella diu que no és nostàlgia, però és nostàlgia, però és nostàlgia desconstruïda.
Però per què diu només començar no és nostàlgia?
Perquè no pensis que és el Cachitos, perquè és que, clar, portem Televisió Espanyola ha abusat d'aquest filó.
Però vol dir que és dolenta, la nostàlgia?
Com a sola, no és que sigui dolenta, és que ja m'ho donen uns altres. Clar, imagina l'època del procés, no TV3. No, aquest no és un programa sobre el procés. Home! Ostres!
Notícia.
Una gran notícia. Vull dir, això sí que és notícia. És a dir, que es desmarca una mica de que l'únic element fort que ha tingut la Televisió Espanyola els últims anys és l'ús del seu arxiu, que ho ha fet molt bé, però clar, no té res més. I molts programes s'han basat en això. Llavors el que et ve dir és, no només serà de nostàlgia. Llavors es desmarca i fa una interpretació moderna. En el fons és el mateix. Sí, les converses que tenim el dia de Nadal amb els cunyats actuals, ja s'han separat, els anteriors ja no hi són, ja hi ha nous nebots, un estudi a Berkeley, venen i comença, dius, si és la mateixa conversa que tenia fa 30 anys, però actualitzada, hi ha mòbils, et passen vídeos, hi ha un tio que té uns estudis i fa una opinió, et parla de si ets binari, si no ets binari, és a dir, el que fan és actualitzar la sobretaula. Uh-huh. El cunyadisme una mica l'eleva, d'acord? I sobretot fa una cosa que la Julia Otero fa molt bé, i és que crea un to que és inusual a la televisió actual. És un to afable, perspicaç, és a dir, que no renuncia tampoc a una certa ironia. Si li fa una entrevista al pequeño Nicolás, que dius, aquest qui fot aquí? Perquè pues, va a cobrar i a donar una mica d'audiència, però l'entrevista que li farà la Julia Otero serà la mateixa que li ha fet el Jorge Javier fa uns anys, i uh-huh. Perquè al final el petit Nicolás el que va és a cobrar i a dir que no pot dir res. Per tant, ja s'acaba. Però, en canvi, si ella té dos o tres elements allà a la taula, el Contreras, gent més sàvia, i després fa una cosa que també és molt respectable i necessària, la televisió pública sobretot, i és ampliar la paleta d'edats. Perquè hi havia com una certa criminalització del que no tingués 25 anys, o 30 o 40, però llavors veig persones de 55, de 60 anys, em pots veure, a més convivint en una mateixa taula amb gent de 25 o de 27. Per tant, aquesta és l'altra oferta. Clar, et diuen, col·laboradores, Carolina Iglesias. Bueno, has d'estar molt, molt ficat per saber qui és. Alguna cara nova, al Contreras ja ens el coneixem. Llavors tens, a la 1 tens Dies de Tele, a la 2 tens Els Paràsitos, tens un Sense Ficció a TV3 sobre les musulmanes que es neguen a adoptar els catalanes, uh-huh. que viuen a Catalunya, que es neguen a adoptar les creences i sobretot els hàbits de la seva família. Això serà també molt interessant. I tens Viajando con Chester.
Que ha tornat també
Risto Mejide. I ha tornat Risto Mejide. I si fóssim plomilles, diríem, ha tornat el millor. Saps allò que diuen? Ha tornat el millor Griezmann, quan jugava Griezmann, perquè no sabies mai.
Bueno, això que es busca ara, la millor versió d'Ansu Fati.
Ara,
no?
La millor versió de Risto Mejide. És a dir, quan el Risto Mejide, després d'haver fet tantes coses, d'haver sigut notícia, tot, al final dius, però aquest noi, què és el que fa millor? Que no dic que l'altre no faci bé. És això. És
les gest. Converses, diguem.
El format el té uh-huh. seu... és el de sempre, perquè mira, entre el Cayetano, el fill de la Cayetana, tot això, ostres, dius, una altra vegada, és a veure aquest tio. Però la manera com ell li pregunta, com el tracte que ells s'estableixen, això és un mèrit, té mèrit fer això, no és fàcil. I aleshores fa entrevistes i, per tant, fixa't, quatre ofertes, no he volgut continuar.
No, però és que els dimarts, és que la queixa era... És que ja no parlàvem mai de la programació del dimarts al vespre, només el Sense Ficció, només recorria el Sense Ficció.
No, portava una ratxa terrible. I a més venim d'altres estrenes, perquè, per exemple, aquestes setmanes també hi ha hagut l'estrena de... Bueno, ara tenim també sobredosis de Late Shows.
Home, Late Show de Marc Giró, a Televisió Espanyola.
Late Nights, en català. Sí, tu intenta buscar un moment en què hi hagin hagut taules d'aquestes amb fotos d'una ciutat al fons. Tens... Zona Franca, uh-huh. col·lapsa. Sí. Parcialment és un late show.
Però setmanal, diguem, no. Bueno, clar, el
late show també. El
Marc Giró també, sí.
I aleshores, això és la Televisió Espanyola, diumenge, i aleshores ja...
O sigui, un late show, com el reconeixeré jo, diguem? Quins són... Una ciutat a darrere? Sí.
Banda ciutat de música?
Ciutat a darrere. Banda.
Sí.
Tassa de cafè. A la cadira del presentador
tassa de te, diguem, no? D'aquestes més grans, no?
Sí, tassa.
No es pot fer, si no hi ha una tassa
no ho deixen.
No ho deixen fer.
Ah,
no ho deixen fer.
És que això és com el Zara. Si tu obres un Zara a Copenhague,
és una franquícia.
Jo avui he demanat, per favor, que em donin un late show per treure'm de sobre les tasses que no faig servir a casa, que crec que és un motiu suficient.
I les taules són les taules molt curioses, perquè són les taules que han de ser d'un tipus de taula, que és aquella taula que no és una taula normal. Uh-huh. És una taula que té com unes protuberàncies perquè copien la taula original dels late nights americans. Aleshores, les fotos de la ciutat, depèn qui a qui posa Barcelona i a qui posa una ciutat qualsevol. Aleshores, és un
Tibidabo plató... Tibidabo veu? No m'hi fixa. Hòstia, això ho hem de mirar, eh?
Sí, sí, jo, no, diria que el col·lapse que té com una... És més cap al mar.
Sí, cap al mar.
És des del Tibidabo.
Des del Tibidabo.
I crec que la del Marc Giró és una barreja, perquè també hi ha el Dragon Cano, la silueta de PortAventura, hi ha les torres...
Molta llum, plató dinàmic, la banda, depèn de cadascú es fa la seva, original o no.
I la foto de nit, la foto de fons, és sempre de nit.
És una foto a les 12 del migdia,
no sortirà
el
sol.
Home, el programa es fa a la nit. Jo suposo que sí.
Seria un punt d'humor.
Sí, per innovar una mica,
signar els temps, per exemple, la imatge que posen,
que no ho fan, eh?
Podrien posar la nit també, però no la posen.
Per una cosa que no els he apuntat, que el sofà sempre està, el convidat sempre està més avall,
sí, home, sí, que l'entrevista. La cadira del presentador està una mica per damunt, i el sofà del convidat és una trampa mortífera.
Està còmoda o massa incòmoda?
Torticulis, vas de pet al fisio l'endemà.
Sí, eh?
O sigui, és una màquina de matar. És incòmode, és lleig, perquè és lletjíssim.
No saps com asseure-t'hi, gent... no?
I has de mirar molt... O sigui, clar, tens el presentador, diguem, has de girar-te molt.
Has de girar-te completament, has de girar-te. Llavors, què fa molta gent? Es giren tot ells.
Clar.
De manera que tota la construcció del plató és equívoca, perquè llavors hem de canviar tota la distribució. Però com que això està prohibit canviar-ho, perquè és una norma de la franquícia, doncs, en el cas de... Llavors, quina és la diferència? El presentador. Tu dius, al final, quina és la diferència? Doncs el presentador, clar, Marc Giró, doncs, clar, té uns recursos molt diferents dels que tenien altres. Què passa? Que com que li fan fer també el mateix... s'acaba com empastant de la mateixa gramàtica del gènere, que és un speech d'entrada, a vegades que no, notes que han de llegir, és a dir, que no sempre això és molt còmode, però com a mínim després és Marc Giró. Llavors aquí, en el cas del Marc Giró, la personalitat és molt clara. Hi ha presentadors de late shows...
El cas del Jordi també, no?
Sí. El que passa és que jo diria que un cop superada la fase del monòleg del Joel Díaz, després ell s'adapta una mica, tant en el convidat com en el col·laborador, mentre que el Giró és inadaptable. És a dir, el Giró és...
S'ha d'adaptar al convidat, diguem.
És Marc Márquez. O sigui, va a 270 per hora per unes curves i tu t'has de posar darrere. I t'has de posar darrere el rebuf i procurar entendre si girarà, si no girarà, si caurà, si no caurà. Però no tens la sensació que ell tingui una... en els continguts és molt diferent als altres. Té un interès i una curiositat cultural i, si tu vols, de gènere. Molt diferent als altres i per tant, al final...
Que ja es nota, diguem-ne, el vostè primer.
Sí,
aquí
sí. La fórmula, o sigui, el concepte és el mateix. I el que canvia potser és aquest speech d'entrada, que fins ara és el més imperfecte i el que hem de veure si ho millora i ho va incorporant com una cosa pròpia. Però tot el que és propi d'ell, que és suposo que per això l'han contractat, doncs funciona.
Quin dia el fan?
Diumenge.
Diumenge. Va començar aquest diumenge.
Ahir van fer el segon.
Abans
d'ahir, sí. I es recupera la carta, és a dir, totes aquestes coses. Per tant, és un moment... Jo dubto que hi hagués cap moment en què hi hagin tres late shows en català.
No.
A més, dos de televisió pública, diguis.
Tres de televisió?
Tres, perdó. Sí, els tres.
Sí, dos de TV3, un de televisió espanyola. Sí. Està bé això que dius, de qui s'adapta aquí, diguem. Perquè en el cas del Joel Díaz, per exemple, una cosa que... m'agrada com dona la rèplica als col·laboradors, per exemple amb el Feingold, que és un col·laborador difícil de donar-li la rèplica, trobo que ho fa molt bé.
I en les entrevistes n'hi han hagut ja prous com per veure que algunes són entrevistes.
Sí.
És a dir, no és allò, i ara jo et preguntaré, saps, et diré el nom de tres reis i m'has de... No, escolta, no. O sigui, si li preguntes, si mires els ulls i si l'altre no està amb la tortícolis i no s'ha lesionat, doncs et contestarà. però sí que és veritat que és un moment de gran esplendor dels late shows.
Ens queda un minut per rematar-ho, vull dir que, escolta'm...
Arnie, Història d'una infàmia.
Ah, HBO,
una
no?
sèrie, HBO, tres capítols que, com tu sempre dius, amb un i mig hauríem fet, però que molt bon resum, recopilació de l'atrocitat mediàtica que va suposar el cas Arnie. El cas Arnie és aquell pub de Sevilla, però és un muntatge. És la història d'un muntatge com els de les clavegueres de l'Estat. I a més, en alguns moments, el principal testimoni és Jesús Vázquez, que explica les coses amb el mateix llenguatge que els del procés. O sigui, parla de clavegueres de l'Estat, parla de relat falsejat, és a dir, hi ha uns informes falsos, és a dir, te n'adones que això de la justícia no és un problema d'independentistes, és un problema de l'Estat. I fa una reflexió dient que com que el món dels tribunals no va haver-hi transició, dius, ostres, estic en una tertúlia política. I
és que va ser molt fort en el seu moment, també fort, la justícia mediàtica. Jo recordo, per exemple, no sé si surt aquest moment, que no he vist la sèrie, el Carrascal.
Sí,
José María Carrascal, hi ha un moment que fent una editorial d'aquelles que feia la nit en Tele 3, que diu, em sembla que diu, quien con niños se acuesta...
Sí.
I ho deixen dir, clar, ja sabies a lo que anaves,
sí,
no?
Sí, dius, sí. No, no, és brutal. La descripció, a més, amb molts testimonis, jo crec que potser hi ha una reiteració en els testimonis, però si algú que vulgui recordar, no és nostàlgia, és actualització, doncs està molt bé, està molt bé.
Fantàstic, et vaig fer casa amb Happy Valley, eh? I m'ha agradat moltíssim. Bueno, sí, m'ha agradat moltíssim, Happy Valley.
També avui el tercer capítol, sí, nou
el
capítol.
El quart, potser, ja, quart, de la tercera temporada, sí, sí. Gràcies, Sergi.
Salut.
Ho deixem aquí. Avui a Islàndia tallant el bacallà Josep Maria Casas al control tècnic, Eva Català, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xinxó i Albert Om. Una pausa i de seguida l'Anna Ballonesta amb el 9C. També hi sortiràs, no?
Sí, em quedo aquí, em quedo a l'estudi.
Una mica la neu, no?
Sí, home, una mica hem de parlar.
Un pregatín.
Tornem demà a les 7. Que vagi bé. Bona nit.
Renovar els teus mobles amb un termini d'entrega ràpid, a mida i al millor preu. Vine a Facilmòbil. Estem de rebaixes. Truca'ns al 682-674-599. Visita les nostres botigues o entra a facilmòbil.cat.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
A Feubert et continuem ajudant a estalviar, perquè et donem fins a 80 euros en carburant per la compra de pneumàtics Michelin Cross Climate. Els pneumàtics per als quals no caldrà que portis cadenes, perquè l'any 2023, et moguis com et moguis, a Feubert ens movem amb tu.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Navajas, el último Mecano, l'espectacle més brutal mai fet a Mecano. Sorprèn-te amb les seves pantalles LED gegants, ballarins, cantants i música en directe. Últimes funcions a la Cúpula d'Arenes de Barcelona. Compra ja les teves entrades a crudenavajasmusical.com.
Rock and Go, amb Oriol Llop, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat, amb l'impuls de CaixaBank Day One. RAC1. Tots som 1.
Saps què és el millor contra el fred? Les segones rebaixes de Mons Interiors. Sí, has escoltat bé, segones rebaixes. Productes increïbles per la llar i més a uns preus encara millors. Play Geo doble cara, abans des de 79,95 euros, ara només des de 19,95. Comforters amb borreguet, abans des de 109,95 euros, ara des de 35,95. Vine a les segones rebaixes de Mons Interiors, a les nostres 27 botigues i a monsinteriors.com.
El 6 de febrer al Museu Nacional d'Art de Catalunya celebrem la 75a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment on premiarem el i la millor esportista de l'any i farem un homenatge als mites dels últims temps. Un dia de llegenda en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini de Repsol.
RAC més 1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC més 1. Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.